Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Bona tarda, programa 638. Som 16 d'abril, 8 dies per Sant Jordi i ens escapem cap a la Fira de la Terra de Rubí. Al Meteoambient, dos personatges de molt pes en el món. D'una banda, de la comunicació ambiental, Antonio Cerrillo, i d'altra banda, un personatge polifacètic, naturalista, ornitòleg, secretari d'Acció Climàtica, impulsor de moltíssimes coses importants, molt importants pel país, Jordi Sargatal. Tot això de la mà d'un llibre de l'Antonio Cerrillo. El mar, amb el Mario Vizcarro i la Canana, ara que està ovada, ens diu. No hem de confondre la Canana amb el calamar. I a Meteotaula, Albert Llopart, enòleg del vi, Grans Muralles 2020 de la família Torres, reconegut com a millor vi de Catalunya en els Premis Binari. El tastarem d'aquí uns instants en directe. catradio.cat, mail, Facebook, xarxa X, 3catinfo, a tot arreu estem.
Quin temps ha fet?
Pujada de temperatures progressiva a partir d'aquest dilluns, després de la caiguda abrupta del diumenge. Amb precipitacions a força indrets del país, també nevades al Pirineu i també vent. En definitiva, típic canvi de primavera, llampec, fins i tot amb aires hivernals, però va durar poquet. Després, la recuperació de temperatures en ha portat fins a valors força més elevats amb temps estable.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem al Vallès Occidental, concretament a Rubí. Allà, com a d'altres indrets de Catalunya, hi ha celebracions, doncs, del medi ambient, de la sostenibilitat, de la terra, etc. I en el cas de Rubí, doncs, cada any la Fira de la Terra és un referent des del punt de vista ambiental. L'Eva Andreu Uller és la coordinadora del Servei Educatiu de Residus de Rubí i la tenim a l'altra banda de la línia digital. Eva, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, arriba un cap de setmana de primavera i el Dia de la Terra ens ofereix a Rubí una programació plena d'activitats i la fira és segurament el puntal. Des de quan es celebra i a on som ara mateix?
Doncs aquesta és la 12a edició del Dia de la Terra, Rubí, que va començar de manera anecdòtica,
Era una l'anècdota, m'interessa.
No, era més que res, volíem muntar una fira celebrant el Dia de la Terra i va començar sent ben petita aquesta fira i de fet portàvem els tractors de la ciutat, els portàvem al centre de la ciutat perquè la gent no es podia imaginar que a Rubí hi havia agricultura i hi havia els quatre pagesos i els tractors, i a partir d'aquí hem acabat muntant una gran fira al cap de 12 anys i és fantàstic.
Clar que sí, perquè al final, dins d'una ciutat, sovint hi ha molta gent que literalment no viu més enllà del seu carrer o del seu dia a dia dins de les parets de la ciutat, i és el que dius. Malgrat que en queden pocs, a Rubí, a Sant Cugat, a Terrassa, a Sabadell, a Castellbisbal, etc., de pagesos n'hi han.
I tant que n'hi ha, ni més dels que ens pensem.
Quan dius més dels que ens pensem, entenc que en una fira de la Terra els podem trobar, si no tots, bastants.
No només a la fira, sinó durant tota la setmana. A la fira, darrerament, ja no hi baixen els tractors. Era massa complicat, però baixar els tractors al centre de Rubí era una aventura. Però sí que durant la setmana es fan activitats on fins i tot pots fer de pagès. A la fira hi ha més activitats amb un format de caire familiar, de donar a conèixer aquelles activitats o projectes que hi ha a la ciutat lligats al medi ambient i és més, té un to més festiu. Aquest descobriment del Rubí rural es fa més aviat entre mitja setmana per les tardes o els caps de setmana fora de la fira.
Molt bé. Escolta'm, es celebra aquest proper cap de setmana i el Servei Educatiu de Residus quin paper hi juga?
Doncs el nostre paper és d'investigadores, és identificar noves iniciatives, projectes, engrescar-los i facilitar que tinguin tot el necessari per poder participar a la fira. En realitat, el nostre paper no és tan important com de totes les protagonistes que estan dissenyant i dinamitzant durant les activitats durant la fira, i en són més de 150, que no són poques.
Són moltíssimes.
És un programa, clar, moltíssim. Estem molt contentes. El programa neix de la ciutadania i per la ciutadania, i nosaltres el que fem és agafar i unir les peces del puzzle, no, perquè tot funcioni correctament.
S'acosta amb famílies, per tant, criatures, etc. En definitiva, les criatures són esponges, per bé i per mal, i aquí les activitats podríem dir que són de bé i fomentadores d'aquesta consciència de respecte cap a l'entorn i ambiental.
Sí, és una gran part de les activitats de la fira està adreçada al públic familiar. La idea és que les famílies participin conjuntament a les activitats, tant els petits i els grans. I és que ens agrada que l'educació ambiental formi part del dia a dia de les cases, no només es treballi a l'escola, que això malauradament molts cops és el que passa.
Clar. Això és el que més ens agrada en el nostre programa, també. És a dir, intentar fer pedagogia mediambiental, de quilòmetre zero, de respecte a l'entorn, etc, etc. I, per tant, totes aquestes iniciatives ens agraden. Escolta'm, m'has dit 150 dinamitzadores.
Sí.
Me'n pots dir unes quantes, així, a la babalà?
Bé.
A la babalà vull dir que no cal una relació estricta.
Tota sencera.
No, les 150 segur que no, però em refereixo no per importància, sinó ara mateix que et vinguin al cap.
Sí, bueno, de fet és que hi trobem tant entitats com serveis municipals,
sí,
però també ciutadans de tipus particular que tenen motivacions ambientals i tenen algun coneixement i ho expliquen a la resta. No sé, podríem parlar des dels tres toms, fins i tot els que fan les caramelles, no? Que les caramelles abans és els que anunciaven la primavera de masia en masia, que anaven cantant de masia en masia, com fins i tot les Barbensai de Rubí, que ve a fer danses que estan relacionades amb la terra, no? I en tots els cicles de la collita, al final la dansa era una manera també de mostrar el dia a dia de les famílies d'aquell passat, no? En què la gent vivia estretament lligada a la terra.
És a dir, que és un lligam clar entre cultura popular, terra, ciutat, poble i medi ambient.
Sí, així ho intentem. També comerç, perquè al final...
Clar. No, clar. Sense comerç no hi ha vida.
Clar.
Bé, sí que hi ha vida, però era la vida de les coves. Aquesta era més avorrida. Clar.
Sí, i tenir un teixit de comerç que sigui sensible a temes mediambientals és importantíssim, i per sort a la ciutat ho tenim. No? Tenim una xarxa d'establiments verds que ofereixen productes ecològics, productes que pots comprar a granel i que durant tot l'any estan oferint oportunitats a les cases perquè puguin canviar els seus hàbits de consum. Ells també estaran a la Fira de la Terra i conjuntament amb els pagesos de Rubí que vindran a oferir els seus productes.
Sense els tractors, però que hi seran.
Exacte.
Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs escolta'm, em penso que ho tenim tot amb aquesta fusió, bé, fusió, amb aquest, amb aquesta circularitat d'essència, de cultura popular, de poble, ciutat, de pagesia, de sostenibilitat, en definitiva, una festa de primavera per excel·lència, aquesta Fira de la Terra de Rubí. Eva Andreu Uller, coordinadora del Servei Educatiu de Residus de Rubí. Un plaer, molta sort i, escolta, com que el temps us acompanyarà aquest cap de setmana, fantàstic, endavant.
Molt bé, si m'ho dius tu m'ho he de creure. Moltes
bé,
gràcies.
També ens equivoquem, però vaja, no sembla que els ruixats de tarda del Pirineu de diumenge visitin Rubí. No.
Doncs aquest cop estarem contentes.
Moltes bé.
Gràcies.
Gràcies, una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
José Luis Gallego, va, ens enlairem. Cap a on ens enlairem?
Home,
aquí tens... Bé, és que jo em penso que diré bona tarda, José Luis Gallego, i callo, i la feu petar els tres. Perquè,
no, mai, no, en absolut.
Quin plan més... que tenim avui
no,
aquí.
No, perquè podem caure amb l'endogàmia d'aquesta de la conversa que tenim els naturalistes, i que no, l'has de conduir i l'hem de, i l'has de portar.
Deixa'm que la deixi una mica suelta.
Molt bé.
D'acord. Què ens portes a la taula? Perquè ens portes tu a la taula, eh?
Un llibre. Uh-huh. Un llibre que ha escrit... anava a dir probablement, però m'ho puc estalviar. El periodista ambiental més important del país, el més reconegut i el que fa més temps que segueix
cap, eh?
L'activitat ambiental, que és l'Antonio Cerrillo. Un llibre magnífic. Antonio,
bueno,
què tal?
Estic en desacord amb el que dius, però bueno, ho deixaré passar a tu perquè és tu
no.
I són amics. I
Antonio, no tens dret a rèplica.
Un llibre que es diu Jordi Sargatal, l'home que seguia els ocells, conversa sobre 50 anys de protecció de la natura, que publica magníficament Editorial Icària. I quan dic magníficament és que està ben editat, és a dir, físicament és agradable. Hi ha llibres que no... Bueno, no sé. Però, a més, és un llibre fet des de no la proximitat, sinó gairebé des de la complicitat. I per acabar d'arrodonir, tenim el Jordi Sargatal, que és el nostre ornitòleg i naturalista de referència al país, i a més que tenim la sort de que és el secretari de... Anava a dir acció climàtica, però no, és de transició ecològica del govern de la Generalitat, no?
Exacte, el que seguia els ocells sempre, però, eh? Continua així.
Sí.
Encara que sigui secretari, segueixo els ocells.
És que és una malaltia que no té cura, saps?
Sí?
Sí. L'amor pels ocells... entra dins del cor de la persona i t'acompanya al llarg de tota la vida. A mesura que et fas gran, segurament que el Jordi estarà d'acord, i l'Antonio també, i tu també, perquè em fas consultes. L'altre dia em vas passar...
Aquell cant a les 5 de la matinada que desperta tot el veïnat al centre de Terrassa.
Què podia ser?
Una merda, no?
Doncs... Jo em llevava i dic a les 5 de la matinada...
Un cant magnífic, eh?
Amb una
definició.
Francès, què més vols?
Amb bestial, bestial.
Sí.
Però se sent per tot el barri.
Aquella hora ressona moltíssim més.
Però molt, sí. Molt.
I a més, els ocells de les ciutats ja sabeu que han après a que... O sigui, tenen les cordes vocals més fortes per pujar durant el dia, poder superar la fressa dels cotxes. Per tant, quan no hi ha cotxes, canten més fort.
Uau! Antonio Cerrillo, periodista de La Vanguardia, tota la vida. Jo vaig aparèixer allà a La Vanguardia l'estiu del 88.
I ja estava jo ja.
I ell ja hi era. Hi havia el Lluís Foix, sí, hi havia l'Enric Tintorer, el Josep Carles Rius...
El Bladi, ja estava el Bladi.
Sí, el Bladi.
Bueno, jo, la veritat és que porto un munt d'anys a la Vanguardia i durant tot aquest temps m'he dedicat força al medi ambient. De fet, vaig començar a fer informació de comarques, que dèiem, comarques, però després també he fet tribunals, he fet successos...
Caram!
Obres públiques.
Caram.
I curiosament quan vaig començar a fer informació d'obres públiques, realment vaig veure que realment el que tenia més interès informatiu era els impactes que estaven causant les obres públiques, no? De manera que jo crec que l'interès pel medi ambient per la gent arriba per vies realment insospitades i molt diverses.
Clar.
I jo crec que en el meu cas és veient les destrosses que feia les obres públiques, perquè realment quan passava no sé, recordo algunes carreteres, l'inauguració de les carreteres, el paisatge com quedava, no es tenen cura en aquell moment. Jo recordo que havia viatjat per Suïssa i havia vist obres públiques a altres països.
Una integració.
I una integració del paisatge que a mi em sorprenia que aquí no es tenen en compte. Clar.
Podríem dir que Albert Vilalta l'any 90 amb els túnels de Vallvidrera...
Va ser un dels bons exemples de com s'anava integrant l'obra pública en el medi ambient. Jo crec que, de fet, Albert Vilalta, en la seva biografia que fa la seva filla, ell explica bastant l'aprenentatge que va significar la formació seva quan estudiava com a enginyer a Holanda i com es tenia en cura tot això. D'alguna manera, Vilalta incorpora a l'obra pública...
Estava impregnat.
Sí, jo crec que és la primera persona que incorpora
a l'acció
pública.
Jo t'haig de dir que als anys 90, que és quan jo vaig arribar al Periòdico de Catalunya, el tridente de la informació ambiental en aquell moment era la davantera de la selecció espanyola d'informació ambiental, que eren la Mercè Conés, el Joaquim El Cacho i l'Antonio Cerrillo.
En realitat, el problema que tenim, tu ho saps perfectament, José Luis, que tenim una plantilla d'informadors ambiental molt pobra. Molt. I jo sempre dic que hi ha un ofici per a la nostra, que és el divulgador ambiental, i aquell ofici ja sou dos o tres.
Sí.
És un dèficit que tenim molt important.
Molt.
Hem fomentat creant l'Associació de Periodistes a nivell estatal, en algun moment també en Catalunya hem intentat doncs, fomentar-la, però per desgràcia, pràcticament, excepte els grans mitjans, la resta no tenen, però tenim una mancança molt important aquí.
Va, preguntem-li pel llibre.
Una de les coses que sé, perquè vaig conèixer el naixement del llibre des de que vas començar a pensar en ell, és que aquestes converses amb el Jordi venen de molt lluny.
Sí.
Has tingut dos períodes, no?
Sí, Són dos períodes. Un període, ens ho vam plantejar l'any 2008 aproximadament,
era
un moment que ja tenia pràcticament garantida una editorial, van tenir aquestes converses, la meitat del llibre, és una certa radiografia del que era l'estat de la qüestió en aquell moment, va arribar la crisi i aquesta editorial va decidir no publicar el llibre. I durant molt temps, 15 anys, hem tingut un pendrive, jo pensava que el tindria perdut, però aquest pendrive estava guardat i quan el Jordi va ser anomenat secretari del govern, ell mateix va dir, ostres, podíem acabar ara amb noves converses. De tal manera que el llibre, però en paral·lel també, durant tot aquest temps, hem continuat mantenint converses i hem fet reportatges, hem visitat jo en la tasca que ell feia, doncs, les diverses tasques. De manera, sempre m'ha semblat que era un personatge a seguir, m'he convertit a la seva ombra. El biògraf oficial, però a vegades la seva ombra.
Perquè, de fet, és molt més que una biografia.
Bueno, clar,
és un
llibre
que resumeix... És una crònica, perquè el Jordi representa...
De fet, és un llibre que va evolucionant. Comença a ser una biografia, a partir dels fets, diguem, estrictament biogràfics, de la més o menys coneguts, o les seves campanyes d'aquest jove precoç, per dir-ho així, preocupat pel medi ambient. Després és l'explicació del naixement del moviment ecologista o conservacionista a Catalunya. Va evolucionant i final, és una descripció també dels grans problemes que hi ha durant tot aquest any. I en aquesta segona etapa és un repàs als grans temes de nou. És a dir, l'Agència de la Natura, la revolta pagesa, la reintroducció d'espècies... I extenem el problema inclús grans temes ambientals, el canvi climàtic, residus, etc.
El que fa especialment...
De manera que el llibre al final és un puzzle de moltes coses i té component d'assaig també. Al final també recull la meva opinió, la meva valoració dels temes, però jo crec que és un llibre que té aquesta voluntat d'incorporar elements molt heterogènics.
Clar, perquè aquí s'ajunten dues personalitats. Una és el millor periodista ambiental que hem tingut i que tenim, i l'altre, el Jordi, que amb 18 anys anys ja la tocava amb temes de... Crec que va ser els 19, no? Quan vau aturar...
Sí, era l'any 70, sí, tenia 19 anys.
Doncs, i com ha anat evolucionant fins a incorporar un aspecte que no tothom ha tingut en aquest país, que és el de la governança, que és una perspectiva que ara ens ho dirà, però que canvia. Segurament, quan ell hi va entrar, va dir, bueno, això serà... Però tinc entès que això és molt més complex.
Com hagués acabat tot allò, una mena de Benidorm, una mena...
No, ja ho tenim, a davant.
Era com sí, el Puri Brava, sí. Tres vegades més gros.
Ja.
I, a més, hi havia un passeig marítim que unia Roses amb l'Escala. Wow. Sí, va anar d'un tris, com dius tu, sí. un Benidorm... Mm.
O sigui, vaja, que els reportatges de quan ve la calor amb els avis jubilats corrent per allà, hagués estat...
I, a més, jo crec que encara més, perquè, clar, quan vam acabar, teníem prou força com per poder protegir el Cap de Creus, perquè el Cap de Creus també ens vull urbanitzar quasi sencer.
Yeah.
Si haguéssim quedat derrotats, no haguéssim tingut força per fer res més. Llavors vam crear la IA Eden, vam atacar el Cap de Creus fins que fos part natural, vam aprofitar l'Albera. O sigui, va anar d'un trist que tot l'Empordà hagués quedat una comarca banalitzada i vam aconseguir que no fos així. Vam aconseguir que fos una comarca... Allà hi ha molts llits d'hotels, hi ha un patrimoni natural espectacular, un patrimoni cultural espectacular, uns vins també cada cop més espectaculars. Per tant, hem aconseguit una comarca ben equilibrada.
I tant. En aquest sentit, la gent que ens està escoltant i que coneix, qui no coneix el Jordi Sargatal en aquest país, no? Però que té aquesta vessant de persona que en un moment donat la beligerància no li fa por a l'hora de defensar el que ell creu que s'ha de defensar. Però, en canvi, en el llibre, l'Antonio defineix el Jordi com un mediador pragmàtic i radicalment moderat. Ens ho pots...
Ara t'ho comento. Jo crec que, fent referència a aquesta explicació històrica que ha comentat el Jordi, em sembla que va en un moment històric, els anys 76, inclús abans, el moment de la transició, va haver un moment fèrtil des del punt de vista polític, on la preocupació del canvi social i polític i la necessitat d'incorporar aquests valors ambientals va confluir en gran mesura, no? Va haver dos corrents, però jo crec que aquest és un moment important perquè és un moment d'esclat on pràcticament neixen tot el que ha estat després la protecció de la natura, és a dir, els espais naturals, els parcs naturals, el PEIN posteriorment, amb el Vilalta, de tota manera que aquí és la llavor de la protecció de la que vivim, entre cometes. Jo el defineixo com radicalment moderat perquè en un país on bàsicament viu en grans trinxeres, on està a vegades, diguem-ne, molt fossilitzades les posicions i molt enquistades, uns a favor i uns en contra, el Jordi té una el llibre repassa molts intents de fer de mediador en molts conflictes ambientals. I aquest intent de mediador l'ha situat en una espècie de singularitat, perquè no està en ningú bàndol, o almenys ja intenta sempre manifestar aquesta personalitat més individual. Jo recordo la primera vegada que la vaig entrevistar l'any 84, l'altre dia repassaven.
Caram.
84, no, espera, o 86, perdona.
Que devia ser amb els 85. Primers molins de vent en allà.
Aquells primers d'ecotècnia que hi va
sí,
haver allà.
Sí, devia ser aquella època.
No, va ser quan jo m'ha fet director. A mi m'ha fet director el 84.
Seria el 86 seria, no? Quan sí, vas fer el no, em refereixo que vaig en un moment de l'oasis català en Jordi Pujol i tot era fantàstic. Bueno, era una sí. veu crítica que em va sorprendre perquè realment no estava acostumat. En aquell moment hi havia un consens, per dir-ho d'alguna manera...
Un país en marxa!
Sí, hi havia un consens, entre cometes, en el sentit de que hi havia un país acrític, no? I aquesta veu crítica em va semblar que era interessant. Però sobretot el tema de la mediació és important, perquè s'ha vist a Catalunya aquesta necessitat de generar veus, diguem, de mediació, de contacte, de fer ponts, que és el problema que tenim moltes vegades.
Meteotemps.
Creus que aquesta experiència que tens com a moderador, de la que sí. ens parlarà l'Antonio, primer com a director d'un parc natural, que suposo que no ha de ser una tasca fàcil, després com a màxim responsable de la Fundació Territori i Paisatge, que segurament que tampoc va ser fàcil, es pot treure una ensenyança, una experiència que es pugui aplicar a l'hora de... O això canvia radicalment?
No, per mi va ser la meva escola i va ser la gran feina de l'Antonio, pobre, que jo el penedia. Per aquest llibre el que fèiem era fer excursions amb cotxe. Ell venia a Figueres i anava amb cotxe fins on fos que jo havia d'anar i em anava gravant i tornava a casa amb 5-6 cassets. Jo pensava, pobre Antonio, ara ha d'anar transcrivint això, que va tenir una feinada de por.
Ara la cosa ha millorat, ara podem transcriure l'àudio al text.
Com ell deia, ell també és un assaig de coses d'opinions seves, i això del moderador són coses que te n'adones quan les analitzes i les escriu l'Antonio. Però sí que és veritat que a mi sempre em passava que quan ens barallàvem amb els de Port Llevant, els que volien urbanitzar els de Comolls, em vaig fer amic del gerent que volia urbanitzar, perquè jo el volia conèixer i volia explicar-li que jo no li tenia cap mania amb ell.
Evidentment.
Que nosaltres volíem fer una altra cosa i ens vam fer amics. I quan vam guanyar, li vaig anar a veure i li vaig ensenyar el que volíem fer. I mira, vostè, ell hi creia que allò era un bé per al país, però mira, vam guanyar i li vaig explicar com en lloc de cases tindríem lloc pels ànecs. I ell anava dient que clar, que això no dona diners. Teníem discussions interessants. Sí, sí, com ara, com deia José Luis, després em vaig haver de barallar amb tot de gent de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, que veien els parcs, que clar, quan fas un parc en una zona és una estructura nova que primer grinyola moltíssim, per tant has d'anar afinant, posant molta vaselina, i era allò, la teoria que sempre l'Antonio ho diu, de les 3 hores, estaves una hora barallant amb una persona, una hora fent les paus i una hora fent amics, i ja estava. Llavors amb això aconseguies coses, però clar, també havies de fer certes sessions, però amb això entenies també la seva postura, no és que tinguessin mania als Aiguamolls, és que els Aiguamolls, ja ho sabeu, eren fins, hi havia una dita a l'Empordà fins al segle passat que deia, que a mi encara m'enterneix quan la sento: mares que en teniu filles, si no les estimeu gaire, caseu-les al Bons o Bellcaire, i si les voleu mortes aviat, caseu-les a Viladamat. O sigui, el paludisme matava a centenars de persones. Per tant, hi havia lleis que promocionaven la secreció de zones humides pensant que feien un bé pel país. Per sort, això ha passat, i ara les zones humides doncs són considerades com un dels hàbitats més productius del planeta i estan ben protegides, no? Però clar, això em va donar, per mi, va ser una gran lliçó. Després vaig passar a Caixa Catalunya, allà ja vaig... Hi ha alguns d'aquests... de les trinxeres més radicals del món de l'ecologisme, ja van dir que jo passava al Capital, no? Però va ser una obra social, van fer molta cosa des de Territori i Paisatge, allà també vaig aprendre molt. Després, la persona que havia convençut jo, Ramon Mascort, per fer el Handbook d'Ocells del Món, em va liar perquè li portés els negocis, per tant vaig passar a l'empresa privada, i després em va trucar la Sílvia Paneque, de part del Salvador Illa, que deien que havia d'assumir la secretaria. Per tant, he passat, no? Vaig començar fent de funcionari i director, després em vaig dedicar a l'obra social, després a l'empresa privada, i ara diguem-ne que em toca fer polítiques ambientals, però clar, amb tota una experiència que crec que sí que realment serveix per intentar fer el màxim de coses, que és complicat, eh? Com deies abans, sí. Dir, per molt que vulguis, l'administració és complicada, però en fi, es poden anar... I sobretot, tinc la sort que hi ha tant la meva consellera com el president que fan molt cas de coses que comentem, i per tant em sento molt còmode treballant amb ells.
Antonio, aeroport, Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. Desplegament de les renovables i protecció de la biodiversitat. Gestionar el cicle de l'aigua en temps de sequeres. Implantació de nous models de gestió pels residus. Mitigació i adaptació al canvi climàtic. D'un-hi-do.
Bueno,
D'un-hi-do, la que li ha caigut a sobre al Jordi.
Sí,
aquest tarannà servirà per tot això?
Bueno, jo penso que Jordi té sobretot l'encàrrec, per mi és l'encàrrec més important, d'intentar, diguem, mediar... una prolongació d'un nou intent de mediar el conflicte de l'ampliació de l'aeroport. De fet, ja en l'any... aquesta tasca de mediació quan hi ha el conflicte amb Baus s'ha repetit moltes vegades. S'ha repetit en el cas del Segarra-Garrigues, hi havia un problema també d'un expedient contra la Generalitat per desprotecció de les aus esteparies, i el va intervenir l'any 2000...
2005.
Sí, 2005, sí. Fue un expedient que no va...
Quan penjaven les aloses becudes d'una canya.
Per exemple. És de, després va intervenir també en el cas de l'ampliació de l'aeroport. Ell va intervenir també la primera ampliació de l'aeroport.
Sí, sí.
I recordo...
Com a
recordo, consultor. Bueno, no és que recordo, és que està escrit, perquè ho tenien recent, les antigues converses, que ell es queixava de que moltes de les promeses de compensació ambiental no s'estan complint.
Ja.
I de fet, el que ha tornat a passar, ara estem en un context on s'ha d'ampliar l'aeroport i tenim deures per resoldre un expedient europeu no resolt perquè es van asfaltar espais naturals, que ho va fer AENA, perquè resulta que es va venir suficient protecció de les zones de les aus, falta un pla de gestió, etcètera. És a dir, el gran encàrrec que té, o entre altres molts, és intentar veure de quina manera el govern, aquest govern és capaç de fer l'ampliació. Inclús jo penso que si aquest govern és capaç de fer-ho, que crec que és difícil perquè ha de resoldre un expedient europeu complicat, podria fer-ho amb ell, perquè jo tinc les meves dubtes que siguin capaços de fer-ho.
Ja. De fet, jo m'he deixat fora de pista un àmbit i anomenat molts.
Senyors, ens queden 3 minuts.
Però m'he deixat fora de pista un expressament perquè m'agradaria demanar-te la teva
fora
opinió.
Fora de pista, eh?
Que és l'Agència de la Natura. Ens en sortirem, no ens en sortirem. Renuncies?
No, mai.
No, jo, Jordi, ni la consellera. Aviam, no el conec com vosaltres, però no té la manera d'això de renunciar.
No, crec que no hem de renunciar.
Ha tingut situacions complexes.
Crec que és una cosa de l'agència molt positiva. S'han creat molts anticossos contra l'agència. Una de les feines que em toca fer ara és mirar d'anar curant aquests anticossos, intentant eliminar, neutralitzar. Crec que és una cosa que s'equivoca el sector primari que està en contra de l'agència perquè fa la mateixa feina que l'actual direcció general, però tindria una governança amb ells. Per tant, però jo crec que ens en sortirem. Crec que hi haurà maneres de que l'agència demostrem que és positiva i que acabarà funcionant.
Jordi Sargatà, l'home que seguia els ocells. Converses sobre 50 anys de protecció de la natura a càrrec de l'Antonio Cerrillo.
Clar, això és...
Aquests llibres...
Sí, aquest és un seguiment d'una persona que ha estat durant dècades.
Clar,
això no és una novel·la... Una novel·la, perdó, un assaig pòstum... No,
de fet,
és a dir, és un acompanyament vital.
De fet, jo penso que, Jordi, d'alguna vegada és el fil conductor d'aquesta explicació del que ha passat, perquè, com que s'ha perllongat, i en el futur, jo que confio i desitjaria que aquest llibre s'actualitzés quan jo no estic i la política i seguirà treballant en els temes que faci, perquè continuarà sent una persona rellevant i interessant. Jo sempre dic que jo de ocells no sé, perquè realment no és el meu fort, però sí que...
Bueno, venen a casa teva
però,
a menjar,
eso es així,
des de fa poc.
Estàs ben informat i m'assessoro a nivell domèstic. Però realment la tasca de molts ornitòlegs és important, perquè són un termòmetre de l'interès per la natura, el primer i el més a prop, i crec que aquesta funció és important. El llibre, per tant, és un fil conductor, ell, de tal manera que tenim una explicació del medi natural de Catalunya, de la mà, no d'una tesi sesuda, sinó d'una persona que té el 80% de les peces d'aquesta explicació.
Clar. Sí. I, a més, ficat en aquesta obligació que tenim els humans i la nostra espècie d'entendre'ns si volem sobreviure, evidentment, amb la natura. Cadascú en el seu paper, en el seu rol, però,
si no, estem
perduts.
I tant.
Un plaer. La veritat és que l'Antonio Cerrillo feia anys que no el veia, però...
Jo sí que et veig molt a tu.
Sí, ja passa.
Però es pensava veure quan es va fer la presentació d'aquella iniciativa en l'àmbit de l'energia, Oikos.
Oikia. No, però sí que hi era,
sí,
però...
Malalt,
sí, va enganxar un dia i aquell dia tu hi anaves, jo hi havia d'anar, i aquell dia no ens vàrem trobar.
Però, bueno,
però ho hem aconseguit.
És interessant tot el que està movent en aquest àmbit, jo crec.
Ho intentem. Antonio Cerrillo, una de les persones històricament compromeses amb el medi ambient, el diari La Vanguardia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, José Luis, i a tu. Moltes gràcies.
Jordi Sargatal, ornitòleg, naturalista, secretari de transició... d'acció climàtica...
De transició ecològica del govern.
Sí.
Ho deia bé.
Sí, sí, ho deies bé. Ho deies bé.
És llarg, això.
Sí, sí.
Gràcies.
Molt bé.
I gràcies José Luis Gallego, perquè jo crec que aquestes converses són les que fan afició.
El que és interessant és que la gent s'acosti al llibre i se'l llegeixi, perquè no només és una història d'un gran heroi de la natura, sinó que és la història d'una part de la política, fins i tot, d'aquest país, que de la que no s'han parlat. No s'ha fet crònica.
Molt ben escrita, però el gran notari de la natura.
Clar, és un notari.
L'Antonio.
Exacte. No.
De l'editorial Icària.
Sí, crec que necessitem més llibres d'aquest tipus.
Sí.
José Luis, tu has de fer un...
Sí.
Continuem parlant perquè hem de tancar paradeta.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava, amb Mario Vizcarro.
Mario Vizcarro, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri.
Què li passa a la canana?
La canana, què li passa? Home, li hauríem de preguntar.
No, però...
I això seria divertit, però tu ara imagina't que mos contesta la canana.
Caram, escolta...
Seria poderós, això. No, bàsicament, a veure...
Del mar, el dofí, és el més espavilat, diuen, i de terra, el porc.
Fins que vaig veure el documental aquell que parlava del pop.
Sí? Ah, aquell que encertava els gols i tot
no,
això.
No, un altre que van fer, jo no sé si era Netflix,
sí?
que era un senyor que, a veure, devia tindre les seves coses també, perquè fotre-se en el fred que fotia, tal com si veia a la tele.
Ai.
I va conèixer un pop.
Sí?
I es va fer amic del pop.
Ah.
Hasta que va vindre un tauró i es va fotre al pop, claro.
Sí.
I és superintel·ligent, el pop.
No, el senyor aquell no.
Jo, a veure... Jo el que crec que és un mal parit és el gofí. És molt... És...
Sí?
Sí.
Escolta, un dia en parlarem. Va, sí. Que tu em portes la canana. Va, per què està tan bé ara en aquesta època?
Perquè, com sempre, procurem parlar de peixos de temporada. Ara s'enceta una temporada que és molt, molt important, sobretot a nivell gastronòmic, que és quan la canana està ovada. Pensa que està tan plena d'ous... que molta gent se pensa que és un farciment, és a dir, un dels plats típics de la cuina catalana són els calamars farcits.
Sí.
Recordes?
Sí, sí.
S'agafa una mica de picolat.
Sí.
Ma mare ficava pèsols, no sé per què.
Home, devia estar bo, ho deixa més amorós.
I trinxava les potes i les aletes del calamar i de tot això, ho passava per la paella, ho ficava dintre, i llavors ho frigia tot plegat.
Buah.
Espectacular,
home. Sí. I aprofitant amb saviesa que el pèsol és de temporada.
Evident.
Evidentment.
Evidentment. I, doncs, bueno, la canana té aquest... Estos mesos que venen ara, fins a l'estiu, doncs està ovada. I són uns ous tan compactes i tan gustosos que tens la sensació que estàs menjant doncs, bueno, una espècie que està farcida artificialment i no pas, és així, no?
Tu d'Herodes Sagittatus.
Això li hauríem de preguntar al senyor que li va fotre este nom, perquè, clar, podem dir canana. Home, i pota? Pota no és feo, també, pota?
Sí, perquè, clar, té una connotació... Sí, no.
Això...
Pota europea.
Pota europea fa feo.
Sí,
feo.
No.
Canana.
Toutenon comun, tampoc, eh? No sé si toutenon o Tutankamon comun.
En canvi, en anglès, flying squid.
Sí, és més elegant, eh?
Bueno,
és com un còctel de mitja tarda. Posa'm un flying squid.
Sí. Està bé, això.
Veus?
Està rotllo James Bond. Però
sí.
No, ara, en sèrio, és cert, perquè té les aletes molt grans, la canana. I com és una espècie que, malauradament, crec jo que no està prou valorada, perquè a nivell culinari és espectacular, vull dir, tant pels arrossos... Solsida.
Mira, jo ara et diré que està clar que té una aparença gairebé calcada a la del calamar, per tant, si no...
Per a ulls no entrenats.
Clar, això és el que t'anava a dir. I els meus ulls no estan entrenats amb les cananes i altres bèsties marines, això està clar.
I això no ho he dit?
No, però m'ho dic jo. Aleshores, el que he observat és, com a mínim en el meu supermercat de referència, que els calamars amb llauna han desaparegut dels prestatges i gairebé tot el que apareixen allà ja hi posa canana, 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 sí. Canana. Hi ha alguna tendència? És un posar les coses al seu lloc perquè et donaven gap per llebre? O és una cosa que jo m'hi havia fixat d'una altra manera? És que no ho sé, no ho sé.
Bueno, yo creo que arrosseguem un problema de identificación de especies y sobre todo los que habré intentem.
Anirem a pitjor, eh? Ja ho saps que la gent Moment. Jove no sap ni què és una gamba.
Malauradament és així i tampoc ajuden, eh, les administracions, sobretot l'europea.
Ja.
És a dir, sempre hem defensat que la matrícula dels peixos és l'etiqueta identificativa.
Oh, clar.
Però, clar, l'etiqueta identificativa hauria de tindre una traçabilitat. Mm. Hauria d'arribar des del pescador, que és el productor, fins al consumidor final. Mm-hmm. I no me'n sortim. Clar, és fàcil, tu t'envaigues, compres industrialment, no sé, un peix de los mares del sur, no?
Per exemple, de Namíbia, o vés a saber.
O vés a saber.
Sí,
eh?
Sí.
I llavors pogués fer doncs, en conserva i, bueno, i evidentment està bo, no és dolent. Però, clar, quan tu parlaves de calamar, jo calamar d'aquí, que estés en llauna, ostres, si no és una cosa molt artesanal o molt concreta, no n'he vist mai.
No, està clar.
Sempre és
de vés a saber on.
D'origen desconocido, m'entens?
Ah, mira, està bé, aquest origen, eh? Sí.
En canvi, molts cops sí que has menjat canana sense saber-ho, perquè és típic tòpic que segons com la talles, la canana pot colar bastant fàcilment.
Com a calamar.
Llavors a la romana, aquells calamars xicletosos, saps? Ja. Que dius, passa que clar, lo rebossat.
Ho tapa tot.
Vull dir, ma mare diia, les pedres frígides són bones. Sí, és el mateix.
És que és així, exactament. Jo, de vegades, quan vas a un lloc que dius aquí la matèria prima és sensacional i et diuen i vol una mica de llimona, i vol una mica de salsa, no sé què, dic no, vull tastar aquella bestialitat de sensacions organolèptiques que t'omplen la boca i que dius, estic menjant mar, no?
És així.
I aleshores, quan ja entres amb el camuflatge, ja estàs donant per fet que aquella bèstia que tens allà sota ja potser és d'origen desconegut o vés a saber.
No, però, per exemple, mira, quan les cananes són menudetes, petites, i tu les fas en un bon rebossat, escolta'm, és espectacular. Vull dir, sí, és que no hi hauria cap problema de ficar cananes a la romana. Jo crec que la gent també ho compraria, eh? També li agradaria.
És de carn més dura que el calamar, eh?
Sí. Uh-huh. A nivell general, sí.
Val. Però, escolta'm, pot ser ara, en aquesta època, d'una excel·lència pràcticament idèntica.
Jo sincerament, l'època que estan farcides, que estan ovades, millor dit, jo preferixo canana que no calamar.
Sí.
Sí, clarament. Uh-huh. Però després té molt de recorregut i després té una cosa que és magistral, que és la bona relació qualitat-preu.
Ja.
És a dir, tu pots comprar canana a un preu relativament atractiu, i que després en aquell quilo de canana que has comprat pugues fer diversos plats. Per exemple, l'arròs li senta de meravella, la canana.
I, per exemple, a les Terres de l'Ebre, la canana solcida.
Espectacular. L'únic que has de fer és que, però tant igual el calamar com la canana, com els cepions, els has de netejar bé, perquè com tenen la bossa,
ja,
és fàcil que s'acabi dipositant sorra.
Val, i si l'enganxes...
I és molt desagradable. Ja. Llavors el que has de fer és que a la bossa li fas una mena de tall i el fiques baix l'aixeta de l'aigua i, clar, passa el raig de l'aigua i s'endú la sorra i s'ho endú tot. O si s'ha quedat dintre un peixet o qualsevol cosa.
Bé, arrossegament, també se'n pot treure amb encerclament. Sí. Totes les llotges de la costa catalana ni arriba, no especialitzat cap al sud,
no, és bastant
universal.
És bastant universal, la canana. Uh-huh. Sí, sí. El que és curiós és lo de l'encerclament, perquè són cananes que són diferents. Ah. És a dir, solen ser més grans i més fosques.
D'acord.
I més gustoses.
Ah, és a dir, amb encerclament...
Sí, és val, curiós, val. És curiós. Tu, tu agafes
no, un... No, el teu paladar, bé, evidentment, té una educació amb el tema dels peixos i els cefalòpodes envejable.
Perdona, amic Mauri, qualsevol que ho tasti dirà que li agrada o que no, i això és fantàstic.
Sí,
i tu però... ho notaries, és que sí. Es nota.
Ja, dir... però tu tens una experiència i dècades de bagatge i veure el peix a la llotja, sí. I parlar amb els pescadors, etc. I és com quan aprens amb els vins, que al final, si tens una persona al costat que et fa entendre i veure les coses... El teu aprenentatge millora exponencialment.
Sí, perquè al final creixem, no?
Sí, sí.
És a dir, tu sempre tens referents i vas creixent.
Sí, sí.
Però és curiós, això de l'encerclament, que molts cops no en parlem prou, la qualitat del producte, inclús comparativament en altres modalitats, sempre tendeix a ser superior.
Uh-huh. Perfecte. Doncs escolta'm, deixem aquí la canana en aquesta època de l'any ovada, recordeu, la podem farcir, podem posar uns pèsols de temporada, com feia la iaia del Mario Vizcarro, etc etc. Però com a tal, relació qualitat-preu òptima.
Sí, senyor. Molt bé.
Vinga, doncs d'aquí 15 dies més.
Perfecte, Mauri, gràcies.
Meteotaula.
Ens entaulem i ho fem avui amb un dels vins reconeguts, premiats en els Premis Vinari de millors vins de Catalunya. Ens referim al Grans Muralles 2020 de la família Torres. Albert Llopart, enòleg, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Escolta'm, clar, Torres ja sabem que és una marca doncs mundialment coneguda, reconeguda, però dins d'aquest reconeixement i aquest públic molt ampli i molt variat, diríem, hi ha petits tresors i el Gran Muralles és un d'ells. Quines varietats hi ha dins d'aquesta ampolla, que d'entrada fa molt goig i que provarem tot seguit. Explica'ns, i per què el 2020 realment és un gran any?
El Gran Muralles és un vi fet a la Conca de Barberà. Tenim una finca molt espectacular, una finca que està al voltant del monestir de Poblet. El nom del Gran Muralles prové perquè hi ha parcel·les que estan tocant a les muralles de Poblet. És una finca d'unes 30 hectàrees, amb una lleugera pendent. Comencem les primeres vinyes sota el bosc de Poblet, sota la Serra de Prades, i acabem tocant el riu, una mica de... No és un riu, és un rierol, però que hi ha molta pendent. Llavors tenim les vinyes amb diferents terrenys. Hi ha terrenys de pissarra, tampoc és típic a la Conca que hi hagi pissarra, com al Priorat, però tenim diferents terrenys amb diferents pissarres, graves, diferents pedres. Podem tenir parcel·les de diferents estils de pedra o diferents minerals, no? Això és molt important perquè dona una personalitat molt gran al Gran Muralles.
És aquella paraula del terroir.
Sí, és molt important perquè tenim parcel·les diferents, no totes són iguales, i hi ha parcel·les en pissarra, graves...
Vol dir que no tots els Grans Muralles són iguals o... Iguals em refereixo, clar, si en unes hi ha graves, a les altres hi ha pissarres, o el conreu de varietats va per terres, per sols...
No, tenim les parcel·les i sabem quines són les millors. D'acord. Normalment són les parcel·les millors, són les que hi ha pissarra a la part de dalt, però tenim la mateixa varietat, per exemple, el Garnatxa, la part de dalt i la part de baix, un any més calent, potser és més fresc la de dalt, i un any més fresc, potser és millor la de baix, però també ens interessa tenir una complexitat i tenir la mateixa varietat amb diferents parcel·les, però sempre sabem quines són les millors.
La complexitat, ara ho dic bé, deu ser relativament més fàcil d'assolir amb una Conca de Barberà, amb unes amplituds tèrmiques grans, aquestes diferències dia-nit, que potser el Penedès, com a mínim a la plana del Penedès, costa d'assolir.
Sí, és, el clima de la conca és molt important. Estem relativament a prop del mar, però també tenim un clima continental. Hi ha certa humitat en èpoques de l'any, però la temperatura entre nit i dia és molt més gran a la conca. També és un clima menys humit, no? Això és important perquè... Clar. Perquè les varietats maduren millor també amb clima, aquest clima menys humit.
Recordo, clar, ara estic pensant quines vinyes són. Ara, micròfon tancat, recordava el globus sonda, aquell globus d'entrevistes que varen pujar amb el Miguel Torres a la banda del Penedès, i recordo el mateix viatge, però amb el Sergi Ferrer Salat, des del monestir de Poblet a les parets, que hi havia les vinyes, i vaig pensar, el Grans Muralles, clar, ara he pensat, surt d'allà.
Sí, quan anem a veure les vinyes trobem molta gent que va visitar el monestir de Poblet. És molt típic a l'estiu que hi hagi molts turistes visitant el monestir, no? Totes les vinyes estan quasi al
I
voltant.
En aquelles botigues troben el Gran Muralles.
Sí, sí, sí,
hi ha directes...
Aquella botiga és possible de trobar el Gran Muralles. Sí.
Perfecte. Quines varietats hi són aquí dins?
Sí, tenim tres varietats tradicionals catalanes, com són la Carinyena, la Garnatxa i el Monestrell. Són varietats, tres varietats catalanes, però el més important és que treballem amb varietats ancestrals recuperades. Són varietats per filoxèriques, i amb aquest vi tenim dos varietats de... tenim la Garró i la Carol, que són dos varietats per filoxèriques. És el projecte de recuperació de varietats ancestrals que va començar el senyor Miguel Torres als anys 80, i ara s'ha seguit també. Aquest projecte comença perquè el senyor Torres als anys 80 va anar a estudiar a Montpellier, a la universitat, i parlant amb el professor Bobals, un empelògraf molt conegut, va comentar que hi havia varietats que segurament havien resistit el pas de la filoxera. La filoxera va passar fa 100 anys.
Per tant, vosaltres, entenc pel que deies, que distingiu prefiloxera i postfiloxera.
Sí, sí, són varietats que existien abans de la filoxera. Ja. Després de la filoxera no es van plantar o estaven en llocs concrets. Vull dir, són varietats
van que... quedar vives amb raconets,
sí, amb raconets,
etcètera.
Sí, sí, amb boscos, amb marges, no ja. Són varietats que trobem al mig de la vinya, sinó en llocs separats, no? S'ha anat buscant a molts llocs de Catalunya, s'han visitat més de 140 municipis, en aquest moment s'han trobat 6
Vaja,
varietats.
Vaja, 4 pobles.
Sí.
140, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, el primer que va començar es van posar anuncis als diaris locals, es parlava amb gent que eren de la zona, i si tenia alguna varietat o algun cep que no sabia què era, llavors l'equip de viticultura anava a visitar-lo i mirava si era un cep conegut. També a través de les fulles, el tipus de raïm, pot saber més o menys qui és, quina varietat és, o si existia o no. També es fa una mostra d'ADN a la universitat.
Vaja, els Indiana Jones de les vinyes.
És una arqueologia de buscar com un dinosaure perdut.
I les mostres, deies, a la universitat.
Sí, s'enviaven les primeres mostres a la universitat i llavors et deien si era una varietat que estava reconeguda o no. En aquest moment... Després també hi ha un procés, un treball lent, no? Que des que es troba aquesta veritat fins que va amb un vi d'aquest poden passar de 15-20 anys tranquil·lament. Vull dir, hi ha uns processos de sanejament de la varietat, després de fer treballs de microbionificacions, a veure si és una veritat interessant. Aquí hi ha l'equip d'IMSD, liderat per la Mireia Torres, que fa un treball cada any amb més de 60 varietats per veure si són interessants en el futur. I després hi ha el procés de registre d'aquestes varietats.
Ves preparant, perquè tenim aquí una ampolla d'aquest Grans Muralles 2020, que és el vi, és Conca de Barberà, recordem-ho, a les parets del monestir de Poblet. És un vi, ho heu sentit, de tres varietats. L'acabem d'obrir en directe i l'anem a tastar. Escolta'm, retiraré aquests gots de paper per l'aigua i agafem unes copes que no són el més meravellós del món, però... faran servei més que un got de paper. A veure. Home.
Gran Muralles és un cupatge de 5 varietats, com hem comentat. Totes es vinifiquen per separat. Es fa la collita... totes per separat, es vinifiquen en petits dipòsits, totes en dipòsits petits, durant, i després fan la criança durant 18 mesos en barrica. Un cop acabat la criança, es decideix el cupatge, el blend final, i s'embotella. Vull dir que aquí tenim un vi que es va embotellar el juliol del 2020.
No, es devia embotellar el 19.
El juliol del 2022.
Ah.
No, perquè...
Clar, és l'any de la collita.
Es fa la collita el 2020.
Clar, per tant, va madurar en condicions de poquíssima aigua, poquíssima pluviometria, i per tant, sí, quan s'embotella el 2020, just sortíem del Glòria, sí. Però quan es cull, quan es fa la collita, clar...
Aquest any 2020 és l'any de la Glòria, com comentes, va ploure bastant a la primavera, va ser una primavera bastant plujosa, van tenir...
Estat d'alarma, pandèmia, sí, mes de març...
Sí, sí, va ser un any complicat...
No guarda Covid, eh?
No.
D'acord, doncs estem tranquils.
Va ser un any complicat de gestió de malalties fúngiques a la vinya,
clar.
També estàvem amb Covid, que també...
Això em sona per aquest sí. any, eh? A aquest veure any, què passarà.
Esperem que no, però bueno, hi ha una previsió que ha plogut molt aquesta època, també.
Clar.
Es fa una mica de por... I després a l'estiu, també a la Conca i normalment al Mediterrani, són estius bastant secs. No va ploure gaire ni va fer un cop de calor, com aquest any va ser un estiu bastant fresc, sense pluges. Això ens va permetre collir el raïm en el seu moment ideal.
Escolta'm, jo l'he tastat quan he dit, home, no era perquè, home, me l'esperava millor. No, l'home era, caram... és que, clar, me l'imagino doncs això amb un formatge acurat, me l'imagino amb una carn. Jo és que la meva dèria és el vi i la bona teca, i per tant és que, clar, me l'imagino amb una taula de caça, me l'imagino amb un civet de cèrvol, de senglar, clar, escolta, ja, mira, estic salivant ja.
Sí, és un vi que combina amb molts menjars, no?
Clar, tu me'l descrius de manera precisa, sí. I tècnica, eh? Jo sóc una mica més barroer, sí. Ho haig de reconèixer.
Sí, també és un vi que jo crec que té un bon color, té capes molt fosques. No,
el color és espectacular. El color és espectacular.
També tenim molts registres de... aromàticament és molt ric, no? Té molts matisos,
sí,
té fruites, té una part de més espècies típiques del roure, també no, té notes de bosc mediterrani, no? Té una complexitat, nosaltres diem que té moltes capes, moltes, vull dir, comences a tenir la copa a l'obra i se't va canviant en quant a la...
Escolta'm, estem parlant d'un vi d'una graduació elevada, 14,5, si no recordo malament, està aquí l'etiqueta, però escolta, jo fins i tot sense menjar aniria fent copetes i copetes i no me n'adonaria, perquè realment, malgrat aquesta graduació alta, és un vi molt fàcil alhora. No sé si m'explico, és una sensació que tinc. Potser sí. És per aquestes capes que dius, no ho sé. Perquè ja et dic, jo sóc maldestre, per... No, jo no estic conreat per analitzar un vi, no?
Actualment, poder, el que busquem són vins més tensos, més àcids, amb la capacitat tànica no tan potent, sinó més finor, més elegància, que llavors són vins que pots disfrutar o prendre tranquil·lament, no? No és un vi que necessites tant menjar, també és bo combinar-ho amb el menjar,
clar,
és un vi que pots disfrutar en aquest moment, no?
Sí, és a dir, me l'imagino amb un vi d'escolta, seure en un lloc i veure passar la vida o el paisatge o l'estona i dir, escolta, aparca el mòbil, una horeta i mitja de contemplació allà en un lloc i anar tastant, doncs, el vi. Hem de dir que tenim alguns convidats aquí a la taula que estan esperant i que estan fotografiant l'etiqueta del vi perquè sospiten que serà molt interessant tenir-lo en compte per algun àpat o algun moment especial. Són convidats que estan aquí per les properes entrevistes.
Sí, és un gran vi, també el fet de guanyar els Premis Binari també ens dona... És un vi que la gent coneix, també no... la producció són produccions molt limitades, també són vins de molta qualitat, que el fet de guanyar els Premis Binari ens dona més visibilitat i que es pugui mostrar el més, no? També. Tampoc és un vi que no el trobem molt a molts llocs, no? Està en botigues especialitzades, en tendes especialitzades, també...
O restaurants de renom, sí. Que evidentment doncs, no serà el mateix preu que una botiga, però que segurament el pots gaudir molt amb segons quins plats o amb segons quina companyia.
Sí, sí.
Perfecte. Albert Llopart, enòleg d'aquestes bodegues Torres, d'aquest vi de la família Torres, el Grans Muralles 2020, collit just després del Glòria i embotellat llavors i doncs tret a la llum el 2022.
Va començar a sortir al mercat
en plena sequera i per tant doncs amb aquest...
Sí, les següents anyades hem tingut que vigilar més perquè la sequera ha sigut... Clar. El 2022 va ser un problema, no? La collita va ser inferior i també hem tingut que vigilar més, no? Vull dir, les produccions han sigut més baixes, hem tingut que treballar diferent tant a la vinya com al celler amb aquests anys de sequera, no?
Fantàstic. Albert Llopart, enòleg, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Quin temps farà?
Bé, cap de setmana de pujada de la temperatura, màximes que es mouran entre els 22 i 27 graus a gran part de Catalunya, això serà el més habitual, però alguns observatoris de l'interior podrien fregar els 30 graus o superar-los lleugerament. I tot això amanit amb un cap de setmana de sol, alguns núvols prims, no és impossible alguna boira costanera i també nuvolades de tarda al Pirineu dissabte i diumenge. Dissabte no es descarta algun ruixat aïllat, algunes nuvolades creixerien també a l'interior. I diumenge aquestes nuvolades de tarda tindrien molta més empenta a l'interior i punts de muntanya i al Pirineu i Prepirineu hi hauria ruixats i no és impossible algun nucli tempestuós. Anem a les peticions dels oients. Dissabte la Isabel Ruta modernista Canet de Mar. Farà bo? Sí, no patiu. Temps tranquil i bo. Sergio Reyes, quin temps es preveu a Montblanc aquest dissabte? Farà bo i farà calor de dia. 25, 26, 27 graus, fàcilment. La festa del Tocino, pregunta la Raquel Coll a Caceres, a la Terra Alta. Recordo perfectament el poble, desgraciadament, en unes inundacions del 2000, poble fronterer amb el riu Algars i l'Aragó. Ens pregunta, bé, quin temps farà diumenge? Doncs mira, a la Fira del Tocino estareu tranquils, Raquel, perquè farà calor. Horeta, farà sol i sí que hi haurà núvols a la tarda però sense passar d'aquí. Joan Baró, quin temps farà? Aiguamúrcia, visitarem el monestir de Santes Creus. Doncs sol al matí, nuvolades de tarda i calor, 25, 26, 27 graus, fàcilment a migdia. En conjunt, el cap de setmana, l'Andreu, fira de primavera a Navàs, si ens respectarà el temps. Sí, de tota manera, la tarda de diumenge s'ennegrirà, difícilment arribarien els ruixats de Pirineu i Prepirineu. Impossible, però no és. Probabilitat baixa. Júlia Roldán, quin temps s'espera el cap de setmana a l'Arbós? Farà sol, caloreta, migdia, 23-24 graus fàcilment. Internacional, l'Enric... Marxa d'escapada aquest divendres mateix. Ens diu que marxa al matí des de l'aeroport del Prat. Diu que la seva dona li fa por volar i està preocupat pel vol, està preocupat pel temps que es trobarà al destí, està preocupat per gairebé tot. No, Enric, no et preocupis, només t'has de preocupar del viatge i de la teva dona. El temps
temps serà fàcil. Concretament, a veure, l'avió no tindrà, evidentment, cap problema meteorològic i a Varsovia divendres sol i núvols, igual que dissabte, i potser augmentin una mica més els núvols diumenge, però difícilment plouria. Estem parlant de fred a la nit i una mica de fred encara divendres, però dissabte i diumenge dels 13-14 graus d'aquest divendres es pujarà als 17 o 18 de màxima entre dissabte i diumenge. I la Glòria Escudero pregunta si es pot intuir el temps per Sant Jordi. No gaire, els mapes ballen. Ahir, abans d'ahir, ens deien ruixats. Avui ens tornen a dir de tarda. No gran cosa, i a l'interior i Pirineu. Però avui ens diuen que no hi serien aquests ruixats. Per tant, tenim ball, tenim incertesa, i en definitiva, si et digués alguna cosa, seria més enganyar-te que no pas una altra cosa.
La setmana que ve.
Doncs la setmana que ve, dijous vinent, parlarem àmpliament del cotxe elèctric, del Google Maps i els camins de muntanya, perquè déu-n'hi-do per on et porta el Google Maps, perdó, de vegades, i també parlarem del biometà. Tot això a través del format digital, el web, mail, Facebook, xarxa X, 3Cat Info. I qui ha fet possible aquest programa són quatre persones, un servidor, Francesc Mauri, però la Núria Ventura, el Gori Massip i el José María Campillo també formen part d'aquest equip de quatre persones. Que vagi molt bé.